Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des de fa unes quantes setmanes estem parlant i n'hem parlat, déu-n'hi-do, malauradament, en quantes ocasions del debat que s'ha obert al voltant de com s'ha d'abordar aquesta realitat, que a poc anem coneixent, fins i tot també amb xifres, que és la de menors, i també casos de menors de 14 anys que participen d'actuacions que són delictes. Aquests dies n'hem parlat, i força, d'agressions sexuals o de violacions. Són menors que són inimputables i que s'ha obert el debat de com s'ha d'abordar aquesta realitat, de com s'ha d'abordar des d'un punt de vista penal, si modificar el codi penal és el camí que s'ha de seguir per intentar corregir. Una sensació que per algunes persones directament revela impunitat, en el cas d'aquests nanos, que, per a d'altres persones, senzillament el que reflecteix és que cal millorar en l'educació, que cal millorar en l'atenció a aquestes persones. Ahir la Dagaia, per exemple, explicava que des del 2015 fins al 2022 la quantitat de menors de 14 anys que s'havien vist en situacions com aquestes s'havien pràcticament doblat. També deien, no vol dir que n'hi hagi el doble, vol dir segurament que, afortunadament, com a societat, s'està denunciant més. D'aquestes qüestions i d'alguna més, avui en volíem parlar amb la síndica de Greuges de Catalunya, amb l'Esther Jiménez Salinas. Què tal? Bon dia, ben tornada a Ràdio Estel. Com anem?
Bon dia, us enyoro una mica de temps. Ara em sembla molt lluny, però no...
Bueno, era una mica lluny, però
no,
vaja...
No tant.
No és tant.
Un any no és tant.
N'estem parlant molt, d'aquesta qüestió dels menors inimputables. És una qüestió... Com a síndic, ara li ha tocat parlar-ne a l'Esther Jiménez Salinas, una qüestió que coneix de fa molt temps. Sorpresa perquè el debat hagi entrat amb aquesta força a l'esfera pública?
No, perquè l'he viscut diverses vegades a la meva vida. Vull dir, fa molts anys que vaig doctorar en una tesi sobre aquest tema,
sí.
I per tant, no dic de l'any, perquè llavors fa molt de temps. Sempre que surt un cas molt conflictiu, aquesta qüestió es posa a debat. Pensa que inicialment, doncs, durant molts anys, fins als 90, l'edat penal era 0 fins a 16. És a dir, que podies imputar, amb sistema de tribunal de menors, 7, 8, 9, 10 anys, era igual. Després es va regular i era 12-16, vull dir, una franja molt petita. I finalment, al 2000, després d'un gran debat, que es va dir 13, 12, i jo sempre havia dit, si en el moment que es va discutir aquesta llei, que és la vigent, any 2000, pels oients, hagués hagut un cas molt greu de 12 anys, s'hagués posat a 12 anys. Perquè això no és una decisió científica, és una decisió de política criminal, de que una societat diu, per sota d'una certa edat, que la resposta sigui només educativa, no que no hi hagi resposta. Perquè la gent diu, inimputable no hi ha resposta. No, no hi ha resposta penal. Però clar, ha d'haver-hi una resposta educativa i forta, i a vegades les respostes educatives poden tenir, entre cometes, no el caràcter sancionador d'un sistema penal, però sí un caràcter molt important, perquè si no les escoles no tindrien eines per fer res. És a dir, no és un càstig penal, però sí que és una política de prevenció molt important, un control molt fort respecte als nois o noies, depèn del tipus de situació, que poden fer una infracció. Per tant, això de que són, no es fa res, això no és cert.
La inimputabilitat no...
Vol dir que no entra un sistema penal. Que el sistema penal de 14 a 18 és diferent dels adults i que jo reivindico, com té Alemanya, i reivindico des de fa molts anys, i a veure si algun oient m'escolta o no, que es pugui fer la franja 18-21, que no vol dir que es rebaixi l'edat, que no vol dir que hi hagi...
El problema és que fer aquest plantejament... Hi ha molta gent que s'ho emporta a l'extrem oposat, no? Que és dir, escolta'm, si aquesta realitat, en el cas dels 14, cap avall, no hi ha imputabilitat, al final el que estem dient-li a aquests nanos és que són impunes, que poden fer el que vulguin.
És que no és veritat. És que no és veritat. És que el sistema penal és la resposta més greu que tenim per tots davant de qualsevol fet. I tu el que estàs dient és, com que encara no tenen una maduresa que la posa un 14, perquè hi ha gent que reivindica i que diu, doncs analitzem cas per cas. I jo dic, ni parlar-ne. Perquè cas per cas encara seria pitjor, perquè qui pot testificar si ets madur o no? O en el passat també hi havia un criteri que es deia el del discerniment, si té discerniment, sí. No. Posem una fórmula biològica pura i, per tant, ja saps que hi haurà menors de 13 molt madurs i algú de 14 o 15 molt immadur, és igual. Tu dius que no intervé el sistema penal, però no el sistema educatiu, també amb les seves sancions. Escolta'm, a l'escola hi ha determinades sancions, però que no són penals. I estan.
Passa que normalment la societat té una certa tendència a associar el delicte amb un càstig, no? És a dir, que sigui resposta amb un càstig. Quan els qui enteneu canviem la paraula càstig per la paraula educació, es produeix aquesta certa sensació de que no se li fa pagar,
parlo,
no, en aquella
però jo
persona.
Parlo d'un càstig, jo no parlo de càstig, perquè jo crec que el sistema educatiu...
No dic que en parli, dic no, la concepció social, diguem-ne, no? De resposta.
Però el sistema educatiu també té càstigs. Jo estic parlant d'una sanció penal, que a més té la frontera, que el sistema penal en aquest país es diu sancionador educatiu. Uh-huh. És a dir, té la paraula, perquè diu responsabilitat penal del menor, però no renuncia que també sigui educatiu. I llavors és anar creixent fins als 18. Hi ha països, insisteixo, que tenen franges 18-21 perquè consideren que ha de tenir més pes la part resocialitzadora que la part sancionadora. Però jo no vull convèncer ningú. Qui pensi que és millor als 12, doncs ho pot dir perfectament.
Una de les coses que s'està dient aquests dies, per exemple, vostè feia referència a la llei tal com la tenim ara, és de l'any
2000.
Han passat 23-24 anys, no? I diuen els joves de 14 anys d'avui no tenen res a veure amb un jove de 14 anys de fa 23 anys.
Sí, però jo et diria, t'apuntaria moltes més coses, perquè tampoc i és una mica injust, tampoc el col·lectiu de joves que entra en el sistema sancionador educatiu és el mateix que fa 23 anys. Hi ha un col·lectiu d'estrangers on la pressió, diguem-ne, policial, social, etc., per raó de moltes de les coses, és molt més forta. I, per tant, tenen menys possibilitats de tenir família, de persones que es facin responsables. Per tant, també és un col·lectiu diferenciat. I hauríem, a lo millor, de pensar que algunes de les coses que estan pensades en la llei del menor, per exemple, amb el sistema... Això pels oients, perquè molta gent no ho sap. Així com el Codi Penal és principi de proporcionalitat, tal delicte, tal pena,
sí.
Per un furt... 6 mesos, és igual, poso l'exemple. Per un robatori a partir de 2-3 anys, altres delictes.
Sí, hi ha una escala, no?
Hi ha una escala, a més, hi ha un límit inferior, és a dir, el límit entre 2, i la gent ho sap, entre 2 i 4 anys.
Correcte.
Això no existeix per menors. Només el límit és no es pot sancionar mai un delicte lleu amb una resposta greu, però davant d'un cas concret, el jutge ha de tenir present també la situació personal, familiar, social i educativa del menor.
I això a partir dels 14 anys, per
exemple. De 14 a 18.
És, eh? O sigui, entre 14 i 18 anys, entre la situació
14 a 18,
personal...
Llevat de casos molt lleus o casos molt greus, sí, diguem-ne que els extrems sempre tenen, diguem-ne, un control. En el mig hi ha una franja enorme on la llibertat del jutge hi és perquè ha de tenir present totes aquestes condicions. Llavors, aquestes condicions, per exemple, en el cas dels estrangers no les tenen perquè no tenen família, no tenen sistema social, no tenen sistema educatiu, estan en molt pitjors condicions. I per tant tindries que davant d'un mateix fet, posa-li un robatori, a lo millor al d'aquí del país, el jutge decreta llibertat vigilada, i per l'estranger, com que no té algú responsable, pot decretar internament.
Pel exactament el mateix fet.
M'explico o no?
Sí, perfectament.
S'entén o no?
Perfectament.
Per tant, per què? Perquè si no té ningú que respon... És a dir, és millor que estigui a casa, que no pas internat, però si no tens família o no tens suport, doncs sovint llavors s'aplica una mesura més dura.
Clar, això...
No és molt just, també.
No, clar, no va dir, això pot portar a situacions fins i tot segons com de revictimització, no? Mm. Perquè justament aquests nanos, que més enllà del seu origen, no? Que no tinguin la xarxa social que els pugui ajudar, poden trobar amb aquest doble càstig. Mira, faig servir jo la paraula, diguem-ne.
No, és que és així. I llavors, en el fons, t'estan castigant per la teva situació social. No pel fet, perquè el mateix fet, estic parlant de fets no molt greus, eh?
Sí.
Els que fan més sovint. Afortunadament, els entre 14 i 18... Tampoc tenim ni homicidi, no tenim, podem tenir, però no és freqüent, no? Són els robatoris o determinats delictes, doncs, que són més freqüents. I davant del mateix fet, exactament igual, doncs, com que també has d'analitzar aquesta situació, el que té una família que respon, un sistema educatiu més o menys estable, doncs, potser té una llibertat vigilada, que significa que hi ha algú que el controla, però amb llibertat, i el que no té res... És internat, però no pel delicte, sinó també per la seva situació.
Per la seva situació. Recupero una mica l'inici de la conversa.
No, però per el que deies tu, el 2000 hi havia poquíssims menors estrangers.
Poquíssim. Clar, no, aquí volia anar.
I, per tant,
clar,
la llei no estava pensada per un altre col·lectiu. És que les lleis tampoc poden canviar cada 5 minuts, no? Però, en tot cas, no és una mala llei, eh?
No és una, és que també volia anar una mica, no és una mala llei.
No és una mala llei.
Et va sorprendre que fins i tot el Ministeri de l'Interior es plantegés que potser s'havia de qüestionar o de replantejar o de reestudiar?
És que ho he viscut tota la vida, això. És que sempre...
Clar, però una cosa és que hi hagi un reclam social o que hi hagi una alarma social en un moment, però estem parlant que va sortir del propi Ministeri de dir
ja,
però potser això ho hem de mirar.
Però escolta'm una cosa, el 93... Va ser aquell cas tan famós a Anglaterra de dos nens que van segrestar un nen petit, mm-hmm, te'n recordes? Mm-hmm. No me'n recordo el nom del nen, però el van segrestar i el van matar d'una forma molt cruel. I Anglaterra va baixar l'edat als 10 anys. Als 10. Anglaterra la té als 10 anys. No. I si, per exemple, durant... Espero que no, eh? En aquests moments, no sé, d'aquí 3 mesos passen coses molt greus amb menors de 13, posem pel cas, doncs probablement la pressió social
anirà
cap a una reforma.
El sistema actual, ara n'hem parlat molt, hi ha aquest debat, hi ha aquesta carència, vostè diu, funciona, en general el sistema funciona. La part educativa del sistema a Catalunya, la història demostra que és efectiu?
M'estàs preguntant de per sota de 14 o de 14?
Per sota de 14.
A veure, ara entrarem. Jo tinc aquí depèn de... Em sembla que ho has plantejat tu. Tenim més delictes, mm-hmm, però jo sempre explico, i amb el tema, per exemple, de la violència contra les dones, no? La violència masclista. En tenim molt més. Però jo, que ja tinc una edat, t'asseguro que quan jo era jove o quan treballava directament amb determinades, amb els reformatoris, amb les noies, etc., la violència contra les dones, parlo dels anys 80, mm-hmm, era molt més alta. El que passa és que ningú s'atrevia a denunciar s'acceptava amb una certa normalitat, però jo no tinc estadístiques perquè no, però ho he viscut directament. De la mateixa manera que he viscut directament molts abusos a les famílies, a les noies. Moltes noies violades pels seus familiars i les castigaven amb elles, no a ells. I això ara, jo crec que ara pot ser que continuï passant encara en algun moment, però d'alguna manera estem ajudant sobretot a les víctimes perquè surtin i perquè ho denunciïn. O el tema dels abusos a l'església, no? Fa tu als anys 80, de quan són els 70-80, no? No sortia res. Estava amagadíssim i va estar 30 anys amagat. N'hi ha més ara que abans, no. Però abans estava amagat. Per tant, jo el fet, sempre li poso una prudència a les estadístiques, que en aquests moments, per exemple, el bullying, a determinades violències i agressions sexuals, no hi havia l'accés a internet, la pornografia abans, això és evident. I que en aquests moments, per exemple, el tema del bullying abans existia, però no et perseguia a casa, com a mínim.
Es quedava a l'escola.
Sorties a l'escola i allò s'havia acabat. Com a molt una trucada telefònica, però ho dubto. Això no. Això, pobres se'n van i continua i continua i continua. Això sí que és diferent. Això jo crec que sí que és un salt o... Jo avui, quan venia cap aquí, estava pensant a l'accés a la pornografia, doncs abans com podia ser? Com a molt amb una revista i encara, perquè era dificilíssim aconseguir-la. Per tant, a no ser que algun parent, algú tingués alguna revista, pels nois que volien una revista pornogràfica havia de ser molt difícil. Per tant, això sí que no hi era.
En l'accés a aquesta pornografia, s'hi ha fet prou? Ho dic perquè tothom que hi entén diu, escolta, amb això té un vincle molt directe amb aquest accés fàcil a la pornografia. A internet, perquè poden entrar, teclegen a internet, i en un moment, nanos molt petits poden tenir accés a vídeos pornogràfics. I habitualment d'internet es diu és que és molt difícil de controlar el contingut que hi ha. Des d'un punt de vista de l'administració, s'hi ha fet prou per intentar posar-hi límits?
Segur que no. Perquè a veure, jo quan les persones diuen això és molt difícil de fer, jo crec que es pot fer. Perquè moltes coses al llarg de les nostres vides han estat dificilíssims i al final s'han aconseguit.
Ho dic perquè recupero la paraula impunitat. Hem parlat d'impunitat en relació amb els nens, però hi ha una mica la percepció, i justament amb aquest debat al voltant de l'accés a la pornografia, com si en aquestes pàgines on hi ha aquest tipus de continguts poguessin fer el que volguessin i ningú pogués evitar, diguem-ne.
Escolta'm una cosa.
Ni que hi fos, ni que s'hi accedís.
Si jo miro enrere, i poso les dones també pel mig, Els homes tenien, bueno, a l'època franquista no, però en democràcia els homes tenien tots els drets, i dones i nens encara menys que dones, perquè és com una cua que cada vegada no en tenien quasi cap. I ara en aquests moments, jo no et dic que les dones tinguem tot, però la diferència és abismal. I respecte als infants, abans és que ni la seva opinió ni existia, no se'ls escoltava. No podien decidir quasi res. I ara tu mires, per exemple, doncs, jo dic que és molt interessant veure les edats, no? Quan tota la discussió, per exemple, sobre el tema trans, sobre el tema mèdic, sobre tot això, comença a haver-hi edats que abans era impensable, no? Per tant, jo crec que al revés, que si hem millorat amb això, com no és possible controlar-ho millor? És que estic segura, jo no sóc una experta en aquest tema, però és que estic segura que es pot fer millor. I vindrà, I
vindrà.
Vindrà. Ha de venir.
Quan hem començat la conversa i la primera vegada li he demanat per la qüestió del Codi Penal i vostè ha explicat que entenia que no i que aquest debat ve de lluny sobre si és la resposta al Codi Penal la resposta adequada per aquests...
El que no és bo és reformar el Codi Penal per un cas concret. Si resulta que d'aquí 2-3 anys... comprovem que realment hi ha un problema, que realment és veritat que hi ha més delictes, no només que es denuncien més, doncs potser ho podem repensar, però no per un cas concret.
En aquest mentrestant, li volia demanar... clar, l'alternativa és l'educació, no? Que vostè em deia que educar també vol dir que hi ha una part, segurament, també de càstig o de prendre consciència que allò que han fet no està
educar
bé.
Educar i prevenir.
Aquesta part educativa funciona bé a casa nostra? en el terreny de la prevenció, en el terreny de que siguin conscients del que ha passat, en el terreny de fer l'acompanyament a aquests...
A casa nostra tenim, jo crec que hi ha hagut canvis en positiu, però també és veritat que tenim 1,5 milió d'infants escolaritzats i em sembla que ha crescut amb 10 o 15 anys moltíssim. Per tant, a vegades el creixement sense massa control o sense massa eficàcia no és el millor, no? Jo crec que el sistema educatiu, en general, perquè parlem d'educació, i ara et parlaria també de la DGAIA, de com són els centres de menors, jo crec que necessita una segona transformació molt important.
La DGAIA i els centres de menors?
I el sistema educatiu.
I el sistema educatiu.
I el sistema educatiu en general.
En quin sentit?
En tots. Amb tots, no? Perquè ara estem parlant d'aquest tema, però el tema del bullying, per exemple, a les escoles, no es pot tractar només com un sistema penal, aquest és agressor, aquest és víctima. Hi ha tot un sistema d'educar amb la idea de que si es fa mal s'ha de reparar, etc, etc, que està començant a les escoles. Sistema restauratiu a les escoles pràcticament quasi no existeix. Tenim encara molt el sistema punitivista dins, no? I si un fa mal el càstig, si un... I jo crec que la renovació del sistema educatiu li queda molt camí a recórrer.
T'ha d'agradar escoltar-la. No sé si la resposta me la dona vostè com a síndica, però...
Ara te l'estic donant més com a experta,
No sé, no sé si n'esperem massa de l'escola o li exigim massa a l'escola, no? Per ser capaços de gestionar tot això,
Per mi és escola, família, entorn, no és només un lloc, És evident que potser si tot ho traslladem a l'escola... Això és impossible. Jo el que crec és, i ara sí que ara et parlo com a síndica, que estem en una transformació de la societat, per exemple, amb tot el tema de l'emigració, nosaltres què trobem a faltar des del síndic? Que els estrangers molt sovint no arriben, o que determinats col·lectius molt vulnerables no ens arriben. I no perquè no passin coses, sinó perquè el sistema encara... no ha integrat prou a determinades persones molt vulnerables com perquè facin servir tots els instruments. No sé si m'explico.
Sí.
I, per tant, jo crec que aquesta societat que anys enrere...
Però no els fan servir perquè no els coneixen? No els fan servir perquè són de difícil accés?
O perquè la seva situació irregular també els hi fa por, per moltes coses. Anys enrere, aquest país, la societat era relativament homogènia. Sistema de la immigració érem nosaltres els emigrants, no fa tants anys. I ara jo crec que tot això, una societat molt plural, molt diversa, molt multicultural, no estem molt preparats.
En línia amb això que m'estava comentant, per exemple, ahir sobre racisme feia públic el seu informe. Era un informe on explicava que el 22% de les agressions racistes que ells havien recollit, diguem-ne, de denúncies, el 22% estaven protagonitzades per agents de la policia, per especialment també d'agents de la Guàrdia Urbana, no només de la Guàrdia Urbana, de Barcelona, però... Sí. Aquest tipus de denúncia o situació, a vosaltres us arriba o us consta també?
Molt poc, ens arriba molt poc. I jo aprofito, diguem-ne, perquè és un espai important, doncs perquè la gent ajudi que ens arribi, perquè en realitat nosaltres és una institució que hauria de tenir el màxim dels més vulnerables. Però per què arriba por? Poc. Un, per desconeixement, i dos, perquè determinades situacions, doncs, a lo millor, si tu ets irregular, quan més amagat estiguis millor, o et fa molta por enfrontar-te a la policia. Per exemple, en alguns països on la policia és molt poc democràtica, doncs ningú se'n fia. I, per tant, jo crec que, al contrari, que la transparència hi ha d'arribar. Jo, a Sosracisme, ja hem tingut algunes reunions i les associacions... que ens facin servir també a nosaltres, encara que no sigui directe, no?
De fet, per ampliar una mica el focus, segurament, moltes vegades, des d'un punt de vista dels nostres propis drets socials, no en som conscients moltes vegades com a ciutadans, no?
No, i segur. I si a sobre doncs, estàs en un país estranger... On la teva cultura no és exactament igual o no tens els recursos. Per això jo crec que associacions com Sosracisme i moltes altres fan una feina impagable, perquè són una mica com els ambaixadors.
Són ells. Potser els tocaria, diguem, que també es posin en contacte amb vosaltres, no? Potser.
Sí, sí, o nosaltres amb ells.
O vosaltres amb ells, sí, sí. No,
jo des d'aquí, torno a repetir, nosaltres tenim la porta oberta, ho estem intentant, potser no hem arribat a tothom, doncs si algun no hem arribat, les nostres portes al revés, perquè necessitem ambaixadors. Perquè ens arribi, doncs potser hi ha un primer moment doncs, que això és el que necessites de veritat. Perquè ser molt vulnerable és molt dur, eh?
Per cert, que ha fet referència al bullying. No sé fins a quin punt la síndica ha tingut ocasió, diguem-ne, d'aprofundir en el cas de Sallent. Jo crec que hi ha moltes coses que han evidenciat que hi ha hagut coses de l'administració pública que no han funcionat bé, començant pel propi departament d'ensenyament. No sé si és una qüestió en la qual ja ha tingut la capacitat d'entrar o li han deixat entrar en la mesura en què la síndica ho hagi.
Nosaltres vam obrir una actuació d'ofici i vam demanar informació tant a l'Ajuntament com al Departament d'Educació i encara no tenim tota la informació. Hem rebut una part de l'Ajuntament, encara no d'Educació. Quan ho tinguem, ho treballarem a fons.
Encara no d'Educació?
Encara no. Però bueno, arribarà. Ha d'arribar, no pot trigar més. Encara no, no? Suposo per la complexitat o...
A més, ja que és una casa que està judicialitzada, no? I em sembla que havien d'enviar fins a 6 o 7 informes a la justícia que els havia demanat. Però és una mostra evident que alguna cosa ha fallat o que diverses coses van fallar, no?
Diverses, Quan passa una cosa així, primer que és horrible, Jo quan penso dos nenes de 12 anys és que fa mal, Fa mal. Em costa fins i tot a vegades parlar perquè penso que segur que s'hagués pogut fer millor, segur. I llavors, ja fins la informació que tenim una mica ara i l'experiència, és que han fallat moltes coses. Però tenien uns condicionants, no, són emigrants, venen aquí, estan en un pis que... Tu ja veus que aquells nens estan patint, no? I que, doncs és que no et pots, jo crec, imaginar que pot arribar a una situació així. Però és un avís molt important, per altres casos. I potser, i això sí que ja ho dic, caldrà revisar molt bé els protocols del bullying. Perquè no poden repetir una mica el que et deia al principi. Un sistema penal, tu ets l'agressor, tu ets la víctima, tu ets l'observador. El sistema, per exemple, de justícia restaurativa treballa d'una forma molt diferent. S'han de posar en comú tots els problemes. Perquè a vegades la víctima ha tingut unes dificultats en un moment determinat, l'agressor potser també. Tampoc és qüestió de posar etiquetes. Fins i tot si et posen l'etiqueta de víctima, per un nen o una nena a l'escola no és el millor tenir una etiqueta com aquesta. No et dic també la d'agressor, no? Jo crec que és un sistema de treballar...
Passa que això canvia, obliga a canviar fins i tot la concepció social d'això, no? Però és a dir, en el cas de Sallent és molt difícil que algú es plantegi el que va passar sense tenir clar qui és la víctima, per exemple, no? Encara que potser l'etiqueta no ajudi fins i tot.
No, la víctima està. Però has d'ajudar també a que la víctima no tingui una etiqueta negativa, perquè a vegades, en casos menys greus, la etiqueta de víctima és que és feble, és que podem abusar, m'entens? No hem de repetir. Si jo estic en contra del sistema penal en general, el que no hem de repetir a les escoles és el sistema penal, amb etiquetes. Hem de treballar d'una manera completament diferent i sempre pensant que es pot reparar el dany. Que el millor que pot passar no és castigar, sinó que la víctima tingui una reparació. Això ho diria i ho repetiria no sé quantíssimes vegades. Amb nens petits, amb coses petites, i si són petites, amb grans, no? Perquè al final què vols? Que, escolta'm, que si t'han fet mal, t'ho reparin. Si el castiguen o no, doncs és una altra història. M'explico o no?
No, perfectíssimament, perfectíssimament. Passa que estava pensant que... Sovint es treu pit de que el sistema, fins i tot la presó, ja parlo fins i tot en adults per entendre'ns, no? Que es treu molt pit en aquest país de que tenim un sistema penitenciari pensat per la reinserció, no? I per aquesta restauració. Però que després, en canvi, quan tenim casos amb menors o amb adults que provoquen una commoció o un sacseig social, sempre la primera reacció és més presó, no? Presó
així.
Permanent revisable, quan, no? I quan hi va haver-hi perquè aquí no hi havia perpètua, ara amb els menors baixem perquè puguin ser tancats en un centre de menors abans. No? Vivim segurament socialment en aquesta paradoxa.
Mira, jo dic sempre, si algú em demostrés que castiguen més, ho he repetit moltes vegades, però ja sé que si una cosa es repeteix moltes vegades, al final el millor arriba. Si castiguen més, tinguéssim una societat millor, a lo millor jo no parlaria com estic parlant. Però els països que tenen la pena de mort no són països que tinguin ni una societat més pacífica ni menys violència, al contrari, moltes vegades. Per tant, jo no dic aquí, no soc tan, quan parlo així em diuen que és molt innocent. No, jo no soc innocent. Dic que jo entenc que hi ha persones que no poden viure amb llibertat, que necessiten doncs, una sanció, que necessiten un aïllament. Però que molt sovint, sobretot si posem el focus a la víctima, amb delictes que no són tan greus, és molt millor una reparació, un treball en benefici de la comunitat, coses, el càstig en positiu, si vols, i mantinc la paraula càstig, perquè com és obligat una part de càstig és, el càstig en positiu que el càstig de tancament.
Una darrera qüestió només.
Que vulguis.
Que a més em consta perquè... que té una reunió avui al matí aviat.
Sí, però amb aquest tema no paro de parlar.
Que hem parlat, ens ha aparegut no, a la conversa la dagaia, als centres de menors. Qui controla que això funcioni bé?
Qui controla que això funcioni bé?
Que funcioni bé les persones, els nois o noies que estan en aquest centre de menors, que aquesta restauració, que aquesta rehabilitació sigui la correcta. Que la dagaia tingui la capacitat d'arribar a tots aquests menors i de controlar-los bé.
En principi, la dagaia, diguem-ne, té la seva responsabilitat com a administració.
Li faig la pregunta, perdona, perquè aquest jutge, per exemple, de Tarragona, de menors, que aquesta setmana parlava a TV3, una de les coses que deia és, bueno, està molt bé, però què passa quan al sistema se li escapa aquest control sobre aquests nens que no han estat internats perquè no poden ser internats, que han de passar per aquesta fase educativa, però com es controla que aquesta fase de reeducació realment sigui efectiva?
El que passa també, doncs, en el cas de la dagaia, perquè passa molt sovint, i no parlem només de delictes, quan s'escapoleixen
exemple,
els centres
o
quan el sistema fracassa.
Sí.
El que passa és que jo crec que hi ha com moltes preguntes i no sé si necessitarem un altre dia. No?
Podem trobar-lo, eh?
Una pregunta és quina efectivitat té el sistema? I llavors jo amb algunes mesures sóc molt crítica i seria més llarg. És a dir, el primer punt és quina efectivitat té el sistema i la segona és qui controla el sistema. Si el sistema, per exemple, no només no és efectiu, sinó que potser doncs, té un error o funciona malament amb determinat... Però són dues coses diferents. Llavors, respecte a l'efectivitat del sistema, jo crec que la primera és l'educació parteix, no és ara un centre, ara una escola, ara és un conjunt. Llavors, el primer punt més important és ajudar les famílies de molt petits. Perquè jo crec que la primera socialització és amb les famílies. Parlo famílies, és igual, monoparentals, mares. Per tant, si el sistema preventiu d'ajuda inicial, i moltes vegades es detecta, no es fa directament a les famílies, comencem per una cosa molt equivocada. No sé si amb això t'estic responent
sí,
o no.
Sí.
Però on has de posar tot l'accent, però tot, és la primera infància. La primera infància és fonamental. I la meva percepció és que ho podríem fer molt millor.
Sí, dic, abans d'acabar, fa uns dies vau presentar al Parlament de Catalunya el vostre informe anual. El 45% de les queixes que vau rebre estaven relacionades amb vulneracions de drets en l'àmbit social. Qüestions vinculades amb l'emergència habitacional han tingut també un increment important, al voltant del 34 o 35%, si no recordo malament. 33%. 33%, no? Que era la xifra que havíeu donat. Ho dic perquè també en aquest sentit la vivenda o l'habitatge està en una de les claus dels problemes socials que tenim ara mateix a casa nostra.
Clar, i sobretot si penses en... Torno amb els infants, no? Si tu no tens ni un lloc o et canvien o estàs... Tenir casa teva és fonamental.
És la gran assignatura pendent de l'administració pública.
És que en té tantes, jo crec. Però, en té tantes, però quan... Però torno a dir-te, créixer... No cal tenir moltes coses, no? Però una certa seguretat de vivenda, que sàpigues que és casa teva, que no et mouran, que no estàs, per exemple, en un hotel perquè i estàs allà molt de temps i estàs en una habitació, no? És fonamental. Llavors, jo el que vull traslladar és, si no fem això d'inici, no, com ens preguntem després per què passen determinades coses, no? Protegir els infants i gent gran. Gent gran seria una altra tertúlia, no? Però avui tocava infants, no? Els extrems de la vida, no? Els extrems més vulnerables, els extrems que el món adult mana sobre els petits i sobre els grans. I no sempre manem força bé, no? Jo demano ajuda a la ciutadania, que ens ajudi, que ens arribin, que estem a la seva disposició. És fàcil trobar-nos.
Esther Jiménez Salinas, un plaer que ens hagis acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
La síndica de Greuges.
Perquè us enyoro, eh?
Quan vulguis pots tornar. La síndica de Greuges, que ha estat amb nosaltres en directe avui aquí al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I molta sort. Ràdio Estel.